Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. Avui, un dia abans de la manifestació contra el model turístic actual promoguda per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, hem escoltat l'opinió dels turistes sobre la percepció de massificació. Ho escoltarem tot d'una, però les visions són ben diferents. N'hi ha que no tenen aquesta sensació de saturació. Uns altres animen els residents a manifestar-se perquè entenen que no hi ha prou recursos naturals i d'altres se'n recorden que Balears viu del turisme al mateix temps que asseguren sentir-se en ocasions assenyalats. Tot això mentre a l'àmbit polític continuen els retrets en matèria turística. El Partit Popular critica que PSOE i Més participin a la manifestació de demà quan, critiquen, durant les anteriors dues legislatures d'esquerres s'ha crescut en places. Els socialistes responen i acusen el govern actual de tenir un discurs contrari a les mesures que prenen. Sigui com sigui, el que deixen clar totes les parts és la necessitat de posar límits. Moltes veus, les que escoltarem a continuació, amb visions molt diferents, ara per altres temes en titulars. Localitzat un alberg suposadament il·legal al complex de Golira Market, a Eivissa. Álvaro Alonso, bon dia.
Bon dia. Segons ha explicat el propietari, IB3 té un acord amb una persona que gestiona l'espai per evitar que entrin ocupes i la seva intenció és construir habitatge a preu limitat.
Clausurat un restaurant a Sant Llorenç d'Escardassar per contractacions irregulars i deficiències en matèria sanitària.
Tres dels 12 empleats no tenien la documentació en regla i es feien jornades molt més llargues del que figurava el contracte. A més, els inspectors de salut han trobat diverses incidències.
El catàleg d'elements franquistes s'amplia i inclou el monòlit de Moore.
La creació del catàleg per a la posterior retirada d'aquests símbols s'emmarca en la Llei de Memòria Democràtica de 2022.
Els incendis de Madrid i Àvila continuen avançant de forma perillosa i ja són 20.000 les hectàrees cremades.
Hi ha prop de 75.000 persones evacuades a causa dels incendis.
Tornant a les illes, el Movo Fest s'acomiada a Sant Joan després de 10 anys de camí amb un homenatge al baixista Joan Roca, figura clau d'Antonio Font, qui ha mort aquesta setmana.
S'ha cancel·lat el concert d'Antonio Font, però sonarà la música de Roig, Animos Parrac i Marc Grimal, entre d'altres.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca ja té la porteria tancada. Arnau Tena ja és a la concentració a Marbella després d'acordar amb Villarreal la seva cessió fins a final de temporada amb opció obligatòria de compra en cas d'accés. Malgrat la seva presència, Tenas no jugarà en principi el partit de preparació que l'aixeta el Mallorca disputarà davant l'Alfatet al Marbella Sports Center i que serà oferit en directe per IB3 Televisió.
Anem amb la previsió del temps, baixen les temperatures i, atenció, podria ploure. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, avui encetàvem el cap de setmana amb perspectives de canvi meteorològic. Avui encara parlam de molta calor, de sensació de basca, de l'arribada d'aquest núvol de base alta que avancen des del sud-oest cap al nord-est i d'aquesta pols en suspensió. A més, atenció a la possibilitat de rissagues que es mantindrà fins al vespre a Menorca amb aquest avís taronja i oscil·lacions que podrien superar el metre i mig d'altura. Però tenim aquestes perspectives de canvi perquè arriba aire fred a les capes altes de l'atmosfera i demà tindrem un canvi clar de tendència. Davallarà la temperatura, ho farà la màxima i la mínima. De fet, en alguns punts ho podria fer més de 8 graus respecte a la temperatura d'avui. I tot això també amb la possibilitat d'algunes precipitacions. No es tracta d'un episodi de pluges durant tot el dia, sinó més bé de la possibilitat d'alguns ruixats acompanyats de tempesta. Localment de Calabruix tenim avís groc a Mallorca per pluges que podrien superar els 25 litres per metre quadrat en una hora. No es descarta qualque ruixada també en el cas d'Eivissa i a Menorca, però pensant que serien més puntuals. També tindran clarianes, sobretot durant el matí, també durant el capvespre. El més destacat, aquesta davallada de les temperatures després de molt de dies de termòmetres ben elevats.
Gràcies, Tomàs. Són les 2:04. Joan Jiménez és el control tècnic. Començam. El govern assegura entendre el malestar de part de la ciutadania pel creixement desmesurat, al mateix temps que culpa les anteriors legislatures d'esquerres de no només no haver posat els límits necessaris, sinó també d'haver autoritzat 115.000 places turístiques a les illes. Això a poc més de 24 hores per a la manifestació promoguda per la plataforma Menys Turisme, Més Vida contra el model turístic actual. Així com les dades objectives mostren aquesta temporada un volum d'arribades als aeroports molt semblant al de l'any passat, al carrer la percepció varia segons la zona.
Avui, dia una mica més ennigulat i amb unes temperatures més moderades, són molts els turistes que han optat per fer una passejada per Palma. Molts d'ells asseguren que no tenen la percepció de saturació al carrer.
I don't think it's that busy at all.
Crec que en realitat no està tan ple. Està bé, en realitat.
On a pas eu trop de
soucis. No han tingut gaires problemes. Han fet la volta a l'illa i han trobat que no hi havia molta gent.
No, on trobo que hi ha pas trop
turistes. Trobem que no hi ha moltíssims turistes. Hi ha gent, però és correcte. Ens passejam, anem a la platja...
I voilà, i on promène, on visite, on va a la plage...
Un d'aquests turistes, però, ha explicat que ha sentit animadversió per part de locals.
Abans de venir a Espanya, molta gent m'havia avisat que l'actitud dels locals és molt antiturista i que no són molt amables amb els turistes. Ho hem vist amb la gent que ens han trobat als hotels, als cafès, a l'estació del tren. La gent ha estat un poc maleducada.
Altres han animat els residents a manifestar-se.
Ho entenc, si hi ha molts turistes, quan vius en lloc que estimes, la massificació turística fa que els preus pugin, però de la mateixa manera entenc que l'economia depèn d'això.
Me demana com ho fan els locals que viuen aquí perquè nosaltres tenim accés a tota l'aigua que volem. Aires condicionats encesos, contínuament amb les portes obertes, tot això ens sorprèn.
Crec que si això crea dificultats per la gent que viu aquí, és normal. És normal que hi hagi manifestacions. Els turistes no són el més important.
El portaveu del PP Balear, Sebastià Sagreras, ha criticat avui que PSOE i Metz s'assumin a la manifestació de demà quan, durant el seu mandat, varen crear 115.000 places turístiques i mentre AENA, depenent del govern central, contempla l'arribada de més visitants als aeroports de les illes durant els propers anys.
Quan encara, insisteix, que se noten les conseqüències dels 8 anys del pacte d'esquerres, allà on varen augmentar un 25% les places que ja existien i allà on se va disparar el lloguer il·legal en el conseller, que en aquell moment era el senyor Negueruela, el conseller de Turisme, que passava de tot.
Sagreras ha destacat que durant el mandat del Partit Popular no s'ha crescut en places turístiques, s'han prohibit nous pisos turístics i s'han endurit les sancions a l'oferta il·legal i s'han posat límits a l'entrada de vehicles, entre d'altres mesures de contenció.
Per part seva, la candidata del PSOE a la presidència del govern balear, Rosario Sánchez, ha carregat contra l'executiu de Marga Proens i les seves decisions envers el sector turístic. Qualifica d'hipòcrita la posició del govern del PP.
Això sí que és una burocràcia. Te carregues la Comissió de Medi Ambient que fa els projectes d'impacte mediambiental que et permeten aturar obres i després us diu, jo és que no vull obres en el meu territori. Això sí que és una hipocresia. El Partit Socialista de les Illes Balears sempre hem estat en contra de qualsevol ampliació de l'aeroport que impliqui capacitat, augment de capacitat.
Pel que fa a l'estratègia per pal·liar la saturació, el Consell de Mallorca ha començat la instal·lació de càmeres arreu de la xarxa viària. L'objectiu és conèixer el nombre real de cotxes que circulen per les carreteres de l'illa. Les primeres estan instal·lades a la Serra de Tramuntana.
En concret, el primer punt on ja estan en marxa les càmeres és l'encreuament de Sa Calobre i a la via de Caimari a Lluc. Arreu de la carretera de la Serra seran un total de 64 aparells per conèixer les xifres reals de vehicles que hi circulen, però també tenen una segona intenció, evitar carreres il·legals. Ho explica Fernando Rubio, conseller de Territori i Mobilitat de Mallorca.
Haurà dues càmeres a cada bàcul, una càmera que gestiona el Consell de Mallorca, que és per conteig de vehicles, per GMDs i per lector de matrícules, que serien més, unes càmeres més fixes, i després hi ha unes càmeres que giren 365 graus, que són les de la DGT, que sí que és pel control del trànsit.
A part d'aquests aparells a la serra, el Consell n'instal·larà 146 arreu de Mallorca, també el Port de Palma i el d'Alcúdia.
Per poder aplicar la llei d'entrada de vehicles, que d'aquí molt poquet entrarà en vigor i serà imprescindible pel conteig, pel control dels vehicles.
Amb una inversió d'un milió d'euros, està previst que el mes d'octubre estiguin totes les càmeres col·locades. Això sí, de moment les que ja hi són funcionen i proporcionen tota la informació.
Més gent implica, evidentment, més consum de recursos. No només parlant de l'aigua, també de l'electricitat. Zones com Calen Bosch i Son Xoriguer pateixen els efectes de la gran demanda elèctrica derivada de la calor i de l'increment poblacional. Les hores continuades d'ús d'aparells elèctrics ja ha provocat interrupcions en el servei. Ramiro López.
400 usuaris de Calen Bosch van romandre sense llum 6 hores durant el passat dimarts. Així ho explica Borja Moy, que és director de l'hotel Turquesa.
Van ser 4 hotels aquí a la zona, el Falcó, Son Xoriguer i tal, que van quedar a 0 de llum. Altres zones anava i venia estones.
Els hotelers de la zona en van patir les conseqüències. Els aires condicionats no funcionaven o no es podien obrir les portes mitjançant les targetes.
Imagina't un turista que en temporada alta que ve aquí, que se suposa que Espanya és un país puntero en turisme, Balears especialment, i en temporada alta no, és inadmissible estar 6 hores sense llum amb aquestes temperatures i havent pagat un preu.
Les altes temperatures són precisament el motiu que dona Endesa per explicar l'apagada. L'onada de calor actual provoca una demanda elèctrica elevada i prolongada durant el dia. Els hotelers expliquen que són habituals a la zona els problemes de subministrament.
L'any passat això ja va passar. No van ser 6 hores, van ser 2 i mitja, durant 2 dies anava i venia.
E-Distribución reconeix que tenen pendent la substitució i millora dels conductors subterranis. Addicionalment, Endesa estudia un projecte per fer un pla de doble alimentació que permetria garantir el subministrament elèctric en cas d'avaria.
A la manca de recursos s'hi suma també la manca d'habitatge que s'escenifica amb alternatives irregulars. A Eivissa s'ha localitzat un alberg suposadament il·legal al complex de Gorilla Market a Eivissa. Segons afirmen diverses fonts, hi viuen més de 20 persones que paguen un lloguer. L'Ajuntament té com a objectiu desallotjar la zona. La propietat, per la seva part, diu que hi vol construir habitatge a preu limitat. I Bon Aranyo.
Segons ha explicat el propietari a IB3, el mes de maig va signar un contracte d'un any amb una persona que gestiona el complex perquè no s'omplís d'ocupes i caravanes. Diu que hi ha persones vivint-hi i, segons ha confirmat l'Ajuntament, estarien pagant un lloguer a aquest encarregat. Escoltem l'alcalde Vicent Roig.
Tots mos diuen que estan pagant un lloguer, amb la qual crec que el que s'està fent és aprofitar una circumstància. Si no és així, doncs la veritat és que mos agradaria que la pròpia propietat el que fes és desallotjar aquesta zona. S'està actuant via urbanística, s'està actuant via medi ambient i s'està actuant via activitats, perquè el que s'està fent allí és una activitat d'alberg entre cometes. Està entre 300 i 400 euros en es mes.
Persones treballadores que no causen cap problema als veïns.
Se ve gente muy bien metida y tranquila y ningún problema.
Son gente que yo conozco, trabajadores todos, y son gente bastante correcta.
Nunca han ocasionado ningún problema a la gente que vive ahí.
L'Ajuntament diu que està obert a arribar a un acord amb la propietat.
Nosaltres seguim disposats a poder tractar amb sa propietat, però sempre amb una part equilibrada i comptant i tenint en compte que també avui per avui l'ús d'aquest espai és molt limitat.
La propietat assegura que està negociant amb constructores i amb l'Ajuntament per fer habitatge a preu limitat. Diu que és un solar d'11.500 metres quadrats i que s'hi podrien construir més de 100 pisos. Una negociació que no ha estat confirmada de moment pel consistori.
I 13 minuts, el govern invertirà 230.000 euros per modernitzar la depuradora de Mancor de la Vall. Les obres, que està previst que s'iniciïn després de l'estiu, permetran renovar diversos elements clau de la instal·lació amb l'objectiu de millorar-ne el funcionament i garantir un servei adaptat a les necessitats del municipi. La principal actuació serà la construcció d'un nou decantador per millorar el procés de depuració de les aigües residuals.
Aquesta actuació forma part del pla de renovació dels equipaments de les estacions depuradores gestionades per a Abaqua, destinat a substituir instal·lacions que han arribat al final de la seva vida útil. L'objectiu és millorar el rendiment i l'eficiència de les infraestructures, reforçar-ne la capacitat operativa i garantir el compliment dels estàndards de qualitat en el tractament de les aigües residuals.
I atenció, perquè des de les 11 del matí està actiu a Menorca una vista taronja per Rissagues, que finalitzarà a la mitjanit.
Entre les 8 i les 9 del matí ja s'han registrat oscil·lacions entre 80 o 90 centímetres al port de Ciutadella, que podrien augmentar fins a arribar a 140 centímetres. La policia local ha prohibit l'aparcament a la plaça de Sant Joan i ha col·locat cartelleria avisant d'aquest fenomen costaner. Les autoritats recomanen extremar la precaució, especialment entre els propietaris d'embarcacions.
Un 40% de les rissagues tenen el seu origen a una tempesta, ho diu un estudi publicat internacionalment i que ha liderat a Menorca l'ex director de l'Agència Estatal de Meteorologia a les Balears, Agustí Jansà.
Meteotsunami és el nom científic del fenomen que popularment es coneix a Menorca, en especial a Ciutadella, com rissaga. Qui va ser el cap del Centre Meteorològic de les Balears, Agustí Jansà, ha encapçalat un estudi publicat a una revista internacional que vol aclarir l'origen d'aquestes oscil·lacions de la mà. I un dels resultats apunta a una alta vinculació entre les tempestes i les rissagues. Així ho explica Agustí Jansà.
Més o menys un 40% podrien estar relacionades amb tempesta, podrien tenir d'origen de tipus combatiu. I la resta, que semblaria majoria, però no gran majoria, doncs no estarien lligats a convecció, sinó que estarien lligats a ones gravitatòries o altres tipus d'aquests, però no violents, diguem-ho així.
Quines circumstàncies climàtiques s'han de donar perquè aparegui una rissaga?
Si no n'hi ha, no hi ha rissaga. Si n'hi ha, se pot produir. Si aquests nivells venen acompanyats d'aire de desert i, per tant, venen acompanyats de pols de desert, de l'aire brut, la gent de Ciutadella, els veterans de Ciutadella coneixen el que li diuen el cel de rissaga.
Anticipar-se a una rissaga, en qualsevol cas, encara és un repte per la incertesa del seu origen. Però això no és un obstacle perquè ara se'n detectin més.
Encara se'n troben més que fa 40 anys. Per què se'n troben més ara que fa 40 anys? Pues perquè ara hi ha instruments. I anteriorment no n'hi havia. Anteriorment només teníem la informació com es podien donar els testimonis des d'esport.
Les dues rissagues registrades amb més violència a Ciutadella, les del 1984 i 2006, estaven associades precisament a l'aparició de tempestes.
Dues i 17 minuts en clau de successos, operació coordinada contra l'explotació laboral a un restaurant de Sant Llorenç d'Escardassà, Mallorca. Hi han participat tant la Policia Nacional com la Inspecció de Treball, de Salut i d'Habitatge arran d'una investigació de la policia local del municipi. Presumptament, dels 15 treballadors del restaurant de Sant Llorenç, 3 no tenien documentació i, per tant, no podien treballar legalment, i els 12 restants estaven contractats a mitja jornada quan feien torns de 13 hores al 7 dies de la setmana.
Així mateix, alguns vivien habitacions dins el restaurant que no complien les condicions mínimes d'habitabilitat. A més d'altres infraccions administratives, els inspectors de salut han clausurat l'establiment pel gran nombre de deficiències que presentava quant a mesures de refrigeració, manipulació i cuinat dels aliments. L'empresa té 10 dies ara per resoldre les deficiències si pretén reobrir el públic.
La Policia Nacional ha recuperat més de 55.000 euros en 2 casos de frau digital denunciats a Palma. La primera investigació va ser per una estafa amb criptomonedes.
La víctima va perdre prop de 270.000 euros en una plataforma d'inversió fraudulenta i n'han pogut recuperar una part. El segon cas, uns estafadors van suplantar el banc a través de missatgeria digital i van aconseguir 2 transferències no autoritzades. La Policia Nacional recorda que les entitats bancàries mai demanen codis de seguretat per telèfon ni per missatge.
En clau estatal, els incendis de Madrid i Àvila continuen avançant de forma perillosa en les darreres hores i augmenta la xifra de pobles i habitants evacuats o confinats. Així ha resumit la situació fa uns instants Francisco Martín, delegat del govern a la Comunitat de Madrid.
Estamos hablando de 38.000 evacuados en la provincia de Ávila y otros 35.000 aquí, por lo tanto, 70-75.000 evacuados como consecuencia de este incendio entre las dos pueblos. Afortunadamente, y fruto de cómo se está trabajando, no tenemos que lamentar daños personales relevantes en el transcurso de este incendio.
Unes declaracions que ha fet des d'on fins ara s'ubicava el centre de comandament avançat a la localitat de Cenicientos. I dèiem fins ara perquè Martín també ha anunciat l'evacuació d'aquest poble, amb la qual cosa tot el centre de comandament s'haurà de traslladar previsiblement a Navalcarnero.
Preocupa especialment la situació a Ávila, on l'incendi de Burgondo avança i on la por més gran ara és que pugui arribar a ajuntar-se amb l'incendi de Madrid. Nicanor Sen és delegat del govern a Castilla i Lleó.
La noche no ha sido, no hemos podido realizar todos los trabajos que habíamos establecido por unas circunstancias cambiantes del tiempo, en muchos casos muy condicionadas por esa proximidad del fuego que nos viene de Madrid, por San Martín de Valdeiglesias, por su cercanía, parte de esa succión ha hecho que se reavivara en muchos casos las llamas por toda la zona de la Atalaya y seguimos trabajando con todos los medios afrontando esa zona sur.
Per part seva, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, també s'ha mostrat preocupada per l'incendi i la regió.
Esta situación totalmente inédita, nunca vista, nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas. Todos los medios de la región están trabajando sin descanso. Pedimos, por tanto, a la gente que no se acerque a la zona.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desplaçat aquest matí a la zona i ha insistit que l'objectiu principal continua sent protegir les persones. Sánchez també ha valorat la coordinació entre les diferents administracions durant aquesta emergència i ha defensat que aquesta es mantingui en un futur.
Creo que es muy importante que todas las instituciones públicas hagamos caso a la ciencia y que las instituciones públicas, como he pedido ya en reiteradas ocasiones desde el año pasado, hagamos entre todos posible un acuerdo, un pacto de Estado contra la emergencia climática. Porque, por desgracia, la ciencia, si algo nos dice, es que esas temperaturas, estos fenómenos climatológicos cada vez son más intensos, cada vez son más graves, cada vez tienen mayor incidencia en nuestra biodiversidad y en el día a día de muchísimos ciudadanos.
El Ministeri de Salut també recomana als residents de Madrid no estar a l'aire lliure per la dolenta qualitat de l'aire. En total, es calcula que ja han cremat 20.000 hectàrees entre els dos incendis.
I abans d'anar amb la cultura, un darrer punt. El monòlit de la plaça de l'Esplanada de Maó haurà de ser retirat. El Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica així ho ha dictaminat després que aquest hagi estat inclòs en el catàleg de símbols i elements contraris a la memòria democràtica. El monòlit va ser inaugurat el 1939 per retre homenatge als caiguts del front sublevat i el 2009 es van retirar els elements franquistes de la seva estructura. El Ministeri de Defensa ara disposarà de 6 mesos per retirar-lo.
Informatiu migdia. TV3 Ràdio.
Is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue since the hour I met you?
L'Atlàntida Film Fest 2026 ha aixecat el taló en una primera jornada amb projeccions i música i fins al dia 2 d'agost Mallorca es convertirà en un dels principals punts de trobada del cinema d'autor europeu. Aquesta edició comptarà amb la presència de noms com Fernando Trueba, Javier Bardem, Bárbara Mestanza, John Wilson o Victoria Luengo, entre molts altres.
En la jornada d'avui destaca la projecció de la pel·lícula La carn, de producció mallorquina dirigida per Joan Porcel i protagonitzada per Lluís Garau. La pel·lícula segueix la història d'un artista i la seva experiència a Chat Roulette. A través d'aquesta història s'ofereix una visió al voltant de com les xarxes socials i la tecnologia transformen les relacions humanes.
Jo l'enyor com segles de glaceres solitàries davallant mil·límetres tapats oceans.
El Mova Fest ja enfila la recta final després de dues jornades de música Consolació Sant Joan. Ahir els assistents varen gaudir de grups com Maria Jaume o El Petit de Cal Edil, entre d'altres. Avui vespre el festival posarà punt final a 10 anys d'història i s'acomiadarà amb una tercera jornada amb totes les entrades exaurides. Hi haurà actuacions de Roig, Rigui Ton Pare, Ànimos Parrec, Marc Grimalt, entre d'altres. Pel que fa al concert previst d'Antoni Font, el concert queda cancel·lat, tot i que els membres del grup retran homenatge al baixista Joan Roca, qui va ser una figura imprescindible per la banda i la música mallorquina i que ens ha deixat aquesta setmana.
De glaceres solitàries davallant mil·límetres, tapa't oceans.
Petita pausa i arriben els esports.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions del Pels Esports a IB3 Ràdio. El Real Mallorca ja té nou porter i ja és a Marbella. Arnau Tena jugarà en el Real Mallorca després d'arribar a un acord amb el Villarreal, club propietari dels drets esportius de l'esportista nascut fa 25 anys a la localitat catalana de Vic. D'Arnau Tenas i altres qüestions, mos informa l'enviat especial d'IB3 Televisió, José Peña. José, molt bon dia.
Bon dia, Toni. Doncs ja és una realitat. Arnau Tenas ja llueix els colors i l'escut del Reial Mallorca. El català aterrà prop de les 11:30 del matí a Màlaga i a la 1 en punt, en companyia de membres del club, ha arribat a l'hotel de concentració de l'equip. Per tant, capítol tancat quant a la porteria. Luis García ja té els seus 3 porters per a la temporada i tot apunta a que Arnau Tena serà l'escollit per ser el titular durant tot el curs. Arnau s'ha mostrat molt satisfet pel seu fitxatge per al Reial Mallorca, assegura que la figura del tècnic ha estat cabdal per prendre la decisió, que té molts d'amics a l'actual plantilla, n'ha nomenat gairebé una dotzena, qualcuns Mateu Morell, Àlex Sala, Antonio Roca o Pablo Torre, i també assegura que l'ascens és l'únic objectiu de l'equip per aquest curs. A tot això, recordar que avui el Mallorca té el primer dels 2 amistosos que disputarà durant aquests 6 dies restant aquí a Andalusia. Com dèiem, a les 7 de l'hora baixa, el Marbella Football Center s'enfrontarà contra l'Alfate Saudita. Encara és una miqueta prest per veure la nova incorporació mallorquinista, però encara i així, vos convidam a tots a que seguiu el partit en directe per IB3 Televisió a partir de les 7 de l'hora baixa.
Gràcies, José Peña. Ara sentim les primeres declaracions del ja nou porter del Real Mallorca, tot d'un arribat a l'hotel de concentració del conjunt vermell i, com no, es mostra força content.
Ho estic i molt, moltes ganes de veure els meus companys, d'entrenar ja i d'aconseguir coses maques. I per què no? per sensacions, per sentiment, per feeling, per gana, sobretot, i també pues, l'entrenador ha estat una peça primordial.
Hola, Quique Ramos para Radio Marca, una preguntita rápida. ¿Has podido hablar ya con Luis?
Sí, hablé con él. Me ayudó mucho a tomar la decisión, sobre todo con una llamada de 5 minutos me sirvió para decidir y poco más.
¿Qué te dicen los compañeros? Pablo, Jan...
Se m'ha juntat aquí a quasi un equip de futbol 11 que tinc amics, Àlex Sala, Pablo Torre, Arnau Puigmal, Mateu Morell, bueno, és que en tinc aquí Antonio Roca, que també el conec. Pues molt content de compartir moments i de tornar a portar l'equip on es mereix. Solo ese, no hay ninguno más. Y sobre todo, pues disfrutar, que la afición disfrute, que se lo pase bien y que lo pasemos bien todos juntos.
I un apunt abans de tancar, ja han sentit les paraules d'Arnau Tena, cal dir que el Real Mallorca ingressarà un total de 625.000 euros gràcies al mecanisme de solidaritat de la FIFA. És a dir, rebrà l'1,5% del traspàs de Caguilí del PSG a l'Atleti Madrid, un fet confirmat avui de matí. Els matalassers abonaran als francesos un total de 35 milions d'euros. Primer assaig seriós de l'Atleti Balears i Mallorca ven aquesta pretemporada. Avui s'han vist les cares a l'Estadi Balear en un partit jugat, per cert, a les 9:30 del matí, que ha acabat amb triomf per 2-1 des d'Òscar Troya, amb gols d'Adri Català a la primera part i de Rubén Bové des del punt de penal al segon temps. Penal provocat, per cert, pel juvenil Lázaro, jugador provinent de la cantera del Real Mallorca. Sentim Òscar Troya, tècnic de l'Atlètic Balears.
A estas alturas lo importante es preparar el equipo, encontrar sensaciones, ver diferentes estructuras defensivas y ofensivas que queremos trabajar y a ver cómo los jugadores las van asimilando, y lo de hoy es todo bueno. Al final empezamos un camino hoy con el primer partido. Ojalá que sea un año duro, un año largo y un año con éxitos, pero nos vamos a centrar en el día a día, en mejorar cada día, y tenemos plantilla y hambre suficiente como para afrontar esos objetivos a corto plazo que nos hemos marcado.
Per altra banda, ara mateix hi ha una vacant al grup tercer de segona federació on participaran els equips balears. El club deportiu Unió Malacitano no està inscrit a la competició, ja que no compleix els requisits que demana la Federació Espanyola. Ara està tot obert en quant a la possibilitat de que n'hi hagi una vacant, que la n'hi ha, i a veure quin equip reemplaça i ocupa el lloc del Malacitano, que havia pujat esportivament a segona federació, però que no compren repetint els requisits per poder jugar en aquesta competició. Amb aquest apunt del futbol de Canals, tot el deixant. Fins aquí els esports.